Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
Posava calendari fa uns dies a la creació de dos nous jutjats a Sabadell entre aquest any i l'any vinent, però el cert és que la situació de col·lapse dels jutjats de la ciutat és un dels cavalls de batalla d'entitats com, per exemple, el Col·legi d'Advocats de Sabadell. Per conèixer l'abast de tota aquesta qüestió, ens acompanya el degà del col·legi, Manolo Hernández. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
El primer que li hauria de preguntar és, veiem aquesta posada de calendari per part de la Generalitat, d'aquests jutjats 9 i 10, és una bona notícia que ja tinguem calendari o anem amb retard?
No és una bona notícia, anem amb molt de retard. Aquests jutjats haurien d'haver entrat en funcionament el 31 de desembre de 2018, però el Departament de Justícia ha endarrerit l'entrada en vigor el 31 de desembre de 2019. Hem protestat d'allò més. Hem demanat i hem mantingut una entrevista amb la consellera de Justícia, però per fi d'intentar adelantar aquesta data, perquè són d'absoluta necessitat aquests jutjats i no ha hagut manera de que ho adelantin. Estan tancats en banda que no ho poden fer abans del 31 de desembre i quan nosaltres ho reclamem perquè és una necessitat de ciutat, és a dir, són el jutjat 9 i 10 que són de primera instància i un dels dos ha de portar les funcions de família juntament amb el 8 que tenim actualment. Només tenim un jutjat de família a Sabadell. Llavors, estem sense el segon jutjat de família, que és imprescindible per les persones, pels temes que toca, i també sense el nou jutjat de primera instància que afecta a comerciants, a empresaris, a qualsevol ciutadà que té qualsevol altre assumpte civil que no sigui de família. És realment preocupant.
En aquestes reunions que m'han tingut amb la consellera de Justícia, els ha explicat perquè com s'ha explicat aquest retard de ni més ni menys que d'un any?
Sí, per problemes de contractació, que nosaltres, amb els deguts respectes, no ens creiem. És a dir, diuen que s'ha de seguir tot un protocol per contractar les oficines, que ja les tenen llogades des de fa un any i estan pagant lloguer des de fa un any i estan buides. Val? Doncs, que han de preparar les oficines, que han de licitar qui fa les obres, que han de licitar qui porta el mobiliari, però segur que amb una altra actitud o una altra disponibilitat estem convençuts que s'hauria pogut fer a la data de 31 de desembre de 2018. Estem convençuts.
M'està dient que a dia d'avui hi ha dues oficines tancades a Sabadell que poden fer aquestes funcions de jutjat i no estan disponibles perquè no s'hi pot fer l'actuació?
Sí, així és de greu.
I on són aquestes oficines? Els mateixos jutjats?
El mateix jutjat, a una altra planta. No sé si la 19, em sembla, del mateix edifici. Estan buides, estan llogades per la Generalitat, s'està pagant el lloguer i estan esperant a que s'habilitin i obrin.
I això necessiten un any de termini. Ja sé que li estic fent preguntes que no li corresponen a vostè, però és que m'estic trobant en aquesta situació i no acabo d'entendre una mica què és el que està passant.
Jo no diria un any, jo diria dos anys, perquè aquests jutjats es va acordar, crec que és en l'any 2017 que es va acordar la creació d'aquests jutjats, perquè eren necessaris, no per una altra cosa. I per això la Generalitat ja va llogar la planta al gener del 2018. I nosaltres creiem que no aquest any 19, sinó el 18 i el 19, per posar en marxa unes oficines judicials, creiem que és excessiu. En l'empresa privada estem convençuts que això no succeiria. Jo imagino una empresa, una botiga que vulgui canviar i que llogui local, jo crec que no està dos anys per fer-ho. I d'acord que hi ha, diríem, requisits administratius en la contractació administrativa, però d'aquí a 2018 i 2019 creiem que és excessiu, absolutament desmesurat.
Quina feina han de fer aquests jutjats, aquest jutjat 9 i 10?
El que li acabo de comentar, farà les funcions de jutjat de família per descarregar el jutjat número 8 de Sabadell, que està col·lapsat. Vull dir, ens hem trobat en situacions en les quals es trigava més de mig any en admetre, simplement en admetre, una demanda, per exemple, de separació o divorci o de modificació de mesures. Pues aquest jutjat, que està col·lapsat per problemes també que tenia de funcionament de secretaria i això que acabo de comentar, vull dir, un retard en la simple admissió, necessita desdoblar-se, necessita un segon. Pues aquest segon no el tindrem fins al 31 de desembre. I l'altre, ja ho dic, atendrà tot tipus d'assumptes civils des de família. És a dir, qualsevol reclamació de quantitat, qualsevol altre tipus d'actuació en l'àmbit civil.
També fa falta aquest jutjat de l'àmbit civil.
Imprescindible, es va crear també perquè és que ja en l'any 2016 era necessari e imprescindible per entrar en funcionament en aquell moment, no en el 18 ni en el 19. En aquell moment ja era absolutament imprescindible.
Clar, estem parlant que t'has d'esperar mig any que t'admetin una demanda de divorci Per tant, estem quan pot tardar en materialitzar-se aquest divorci, llavors?
Molt, perquè si ja en l'admissió a tràmit trigaven, no sé si en l'actualitat lo estan fent ja o no lo estan fent, però fins ara, fins fa molt poc, trigaven 4, 5 o 6 mesos en l'admissió. Després s'hauria de procés de contestar la demanda i de senyalament de judici. Podrem parlar que com a mínim un any segurament no ho trauria a ningú. Clar, estem parlant de temes de família, amb menors, amb custòdies, amb pensions.
De fet, quins són els casos o els tipus d'especialitzacions judicials? No sé si aquest és el concepte, és a dir, jutjat penal, jutjat sí. de família, jutjat civil... Quins són els que tarden més o que hi ha més retard en aquests moments o més col·lapse?
Sí. Aviam, a Sabadell patim aquest col·lapse i aquest retard en tots. I ho sento molt, però és així, és el que tenim i això no és, no ho dic gratuïtament, és a dir, qualsevol oient que estigui ara escoltant Ràdio Sabadell que tingui un plet al jutjat, sigui de sigui penal o sigui civil o sigui del jutjat del social, ho sap que es triga moltíssim i que l'advocat l'haurà dit 4 o 5 o l'haurà explicat 5 o 6 vegades que no funciona, que està reclamant, que hem de donar moltes vegades la cara de per què, per explicar per què no funciona i triguen molt, però no només triguen molt, ja ho dic, en la fase d'admissió o en la fase d'instrucció o de tramitació, també per exemple triguen molt després en atendre altre tipus de problemes, per exemple, que ara enllaço amb això, en els jutjats de lo social, a part de que assenyalen els judicis amb molt de temps, amb molts mesos de peu mig, per exemple, després assenyalen la celebració de judicis cada 15 minuts, quan és impossible celebrar un judici ni de social ni la majoria des de civil, no es poden celebrar en 15 minuts. Què és el que passa? Que habitualment els judicis de lo social que Sabadell acaben molt tard, acaben per les tardes i acaben fins i tot sortint a les 7 de la tarda, han acabat sortint ciutadans i advocats d'allà, que clar, han d'estar a l'hora que han estat citats, però després han d'estar allà totes aquestes hores, és a dir, s'hauria d'organitzar d'una altra manera, fer d'una altra manera també l'assenyalament dels judicis.
Clar, és que en un quart d'hora poc temps dona, no?, per explicar-se.
Efectivament, i això és, pues, acumula retards com del tipus que li estic dient.
Una altra de les demandes que els hem sentit explicar moltes vegades des del Col·legi d'Advocats és l'estat físic en el qual estan els jutjats de Sabadell. Quina és la situació actual de l'edifici dels jutjats?
Aviam, nosaltres considerem que no haurien d'estar els jutjats allà a l'edifici actual i considerem des de fa molt de temps i, a més, per raons molt, molt importants i greus. La primera, la de seguretat. És a dir, actualment, des de ja fa molts anys, els nous edificis judicials es construeixen en horitzontal. Per què? Pues perquè tot és més accessible per als ciutadans i perquè tot és més fàcil d'evacuar en cas de necessitat també. En canvi, nosaltres tenim un edifici que no estava concebut per albergar uns jutjats, sinó que per ser un edifici d'oficines, que està construït en vertical i que tenim jutjats que van des de la primera planta fins a la planta 14 o fins a la planta 17. I això és un problema enorme. Primer, per la mobilitat de la pròpia, dels propis ciutadans i dels propis funcionaris i dels propis professionals també. Segon, per si hi hagués un cas d'evacuació o d'emergència, no és el mateix desallotjar un edifici judicial com ara el de Cerdanyola, que té les plantes baixa i primera, que no un edifici amb 17 plantes. Tenim també en compte que, per exemple, per accedir a la planta 14 o a la planta 17, només hi ha un ascensor disponible i a la planta 14 estan els forenses, és a dir, que qui s'ha de visitar amb els forenses ha d'anar a la 14, però és que a la planta 17 està el jutjat de família, amb tot el moviment de persones que comporta el jutjat de família. Doncs bé, tot això ho porten a la 18 amb només un ascensor. Si passés mai alguna cosa, això també haurien de sortir amb només un ascensor i una escala d'emergència des de la planta 17. És un problema molt greu aquest que estem comentant. Ens preocupa molt la seguretat, també ens preocupa perquè és un edifici que, ja ho dic, no estava concebut per ser un edifici judicial. Per exemple, on està ubicat el jutjat de guàrdia és insuficient i és inadequat, és a dir, si hi ha dues parts, unes es poden esperar dins però l'altra part s'ha d'esperar a fora al lloc en el que passa tothom, és a dir, no està adequadament habilitat per poder desenvolupar la funció de jutjat de guàrdia. Per exemple, per atendre el servei d'assistència jurídica gratuïta i el servei d'orientació jurídica, lo fem a lo que és la dependència de les dependències del Col·legi d'Advocats de Sabadell que tenim allà, però és un espai absolutament insuficient pels milers i milers de persones que passen anualment per allà. És a dir, no tenim prou espai, lo reclamem, una ampliació d'espai, però ens diuen que no. Ara s'habilita una planta pel jutjat 17, o sigui, pel jutjat 9 i 10, perdó, però per nosaltres no se'ns habilita quan estem prestant un servei públic com és el d'orientació jurídica i la regulació de l'assistència jurídica gratuïta. No és suficient i no està adequat per atendre aquest servei.
Clar, amb tot el que m'està dient, pràcticament podríem dir que hauríem de tancar aquest edifici i buscar-ne un altre, no?
Nosaltres el que estem demanant i estem reclamant, ho estem demanant ja de fa temps a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Justícia, i volem ara buscar la implicació de l'Ajuntament. Volem buscar la implicació de l'Ajuntament perquè és clau en solventar un tema com ara aquest, perquè l'Ajuntament hauria de proporcionar un solar en el que construir el nou edifici judicial, i ho fem perquè estem convençuts que és un problema de ciutat, és a dir, no és un problema dels advocats, no és un problema és un problema de ciutat, és a dir, afecta a tota la ciutadania i fins i tot a tota la comarca, perquè clar, els jutjats abasten totes les poblacions del partit judicial.
Què els han dit des de l'Ajuntament? Hi han pogut parlar?
No, acabem d'enviar una carta a l'alcalde i començarem a demanar tot un seguit de reunions i visites per implicar-los activament amb que efectivament és un problema de ciutat i amb que efectivament disposen, com sabem que disposen, de solars que podrien ser adequats per aquesta construcció d'aquest edifici.
Si em permet, és un bon moment ara per demanar-ho, que s'acosten les eleccions, no? Que vagi als programes electorals.
És perfecte, jo crec que sí.
També caldria dotar l'administració de més personal per resoldre aquesta situació de col·lapse?
Sí, i sobretot de més organització, perquè, per exemple, nosaltres ens queixem de que existeix aquí el Partit Judicial de Sabadell massa mobilitat judicial, és a dir, els secretaris i sobretot els jutges estan a Sabadell el mínim temps imprescindible en el que tinguin per la oposició per a la que han accedit, i de seguida busquen de marxar. Per què? Perquè són uns jutjats que estan col·lapsats, que no funcionen adequadament, i això ho pateixen, és a dir, s'estimen més marxar a un altre destí en el que puguin estar amb un jutjat que sí que funcioni adequadament. Aquesta mobilitat ens perjudica molt, és a dir, que això sembla com el peix que mossega la cua, vull dir que no solucionem una cosa i continuem amb l'altra. Però després també, per exemple, es triga molt per part del Departament de Justícia a cobrir les baixes. És a dir, s'hauria de fer d'una manera pràcticament automàtica. Quan es produeix una baixa en una secció d'un jutjat, s'hauria de fer rapidíssimament, i no, es triga molt, es poden trigar mesos o setmanes en cobrir una baixa, amb un agreujant que si em sembla difícil d'entendre, però que li vull explicar. Per exemple, si en un jutjat, en una secció determinada, agafa la baixa per maternitat o per la raó que sigui, un funcionari o funcionària, aquella secció queda paralitzada. És a dir, ningú tramita els assumptes que portava aquell funcionari o funcionària fins que no es reincorpora de la baixa, o fins que el Departament de Justícia no ha dotat aquesta cobertura de la plaça. I això sembla inexplicable i és gravíssim, i estem tits d'explicar-los als clients que ens trobem en aquesta situació, i no ho entenen, i tenen tot el dret del món a no entendre-ho, perquè és que això torno a anar una altra vegada a l'empresa privada. Això no succeeix en el món de l'activitat comercial o industrial privada. És a dir, on es produeix una baixa, es cobreix immediatament. I si no es cobreix immediatament, algú fa aquella feina. És a dir, no es pot quedar sense fer la feina aquella. Doncs aquí poden passar setmanes o mesos uns assumptes judicials paralitzats perquè aquell funcionari ha agafat la baixa. Que es necessiten més mitjans i més personals? Segurament sí, no li dic que no, però que ens necessita molta organització i molta optimització de recursos, seguríssim.
A banda d'aquesta situació, també s'ha parlat molt de la modernització de l'administració de justícia. De fet, repassava dades aquest matí, veia que fins i tot els mateixos fiscals i jutges havien fet protestes en aquest sentit en els últims mesos, demanant això, una modernització de l'administració judicial, i havien parlat molt també de la digitalització de l'administració judicial, una situació que pràcticament es produeix en tots els àmbits de la nostra vida, i no sé com està l'àmbit judicial.
Està incipient, és a dir, efectivament està en boca de tots, efectivament tothom ho reclama, efectivament tots ho reclamem, efectivament tots ho volem, efectivament s'estan implantant sistemes per la tramitació i la gestió telemàtica, però anem molt tard, i qualsevol persona que vagi als jutjats, si no està tapat amb armaris que es col·loquen a vegades estratègicament perquè no es vegi l'oficina, quan arriba una persona es queda en el mostrador i en uns armaris que no permeten veure el que hi ha al darrere, però quan es veu, bueno, és que no hi ha els armaris aquests que tapen, veurà que està ple de papers a tot arreu, i avui en dia els papers estan desapareixent de pràcticament qualsevol empresa o qualsevol administració. És a dir, continuem treballant, si no com en el segle XIX, si com en el segle XX, quan estem ja avançat al segle XXI. Tenen raó per protestar i tenim nosaltres raó per protestar. No està anant al ritme que hauria d'anar i continuem encara amb muntanyes de paper.
I això podria generar també fàcilment més agilitat a l'administració de justícia, el fet de poder fer digitalitzacions?
Sens dubte. És a dir, per exemple, qualsevol trasllat. És a dir, avui en dia, quan un advocat ha d'informar o necessita el trasllat d'un expedient, ha de demanar que se li preparin unes còpies, que es facin les còpies, que se li habiliti. Si tot això estigués informatitzat, si es pogués demanar telemàticament i telemàticament li poguessin enviar amb les corresponents diríem reserves de seguretat, etc. Si això es pogués fer telemàticament, seria molt més ràpid per poder realitzar qualsevol actuació. Això seguríssim ens facilitaria molt la feina a nosaltres advocats, però sobretot ajudaria molt a que els ciutadans tinguessin una justícia realment ràpida, o si no ràpida, per lo mínim que no fos lo lenta que és actualment.
Clar, amb tota aquesta situació parlàvem de les protestes de fiscals i jutges que també demanaven fa uns mesos, fins i tot amb una vaga, més independència judicial. Que s'hagi de demanar una cosa així vol dir que no estem fent les coses bé?
Sí, és evident. És a dir, si els jutges es veuen amb aquesta obligació, no seré jo qui els hi tregui la raó, i jo crec que la premsa sempre ens va plena d'exemples de que així ho demostren.
Aquests exemples, no sé si es refereix al mateix que li vaig a pujar jo ara damunt la taula, si no és així m'ho corregeix, però per exemple sentències com la manada, processos com el procés judicial, el judici del procés que està a punt de començar, creu que estan restant credibilitat a l'administració de justícia d'alguna manera?
Jo crec que tot plegat lo està fent, i un exemple a part dels que m'acaba de posar, un exemple vital va ser el de la sentència que va dictar el Tribunal Suprem amb el tema dels interessos en les hipoteques, que va decidir amb tres sentències fermes, una que van seguir continuació dos més, que les havia de pagar el banc. Quan el Tribunal Suprem es va desdir i en un ple del Tribunal Suprem van acordar modificar aquest nou criteri jurisprudencial i tornar a l'anterior que afavoria les entitats bancàries, això va restar tot tipus de credibilitat al sistema judicial espanyol, i això és innegable.
I això, en certa manera, clar, també els afecta a vostès com a professionals del sistema judicial, no? Són una part d'aquest sistema judicial, els advocats també.
Sí, és evident, és a dir, nosaltres treballem amb un, direm, amb uns mitjans obsolets, és a dir, ja ens agradaria a nosaltres treballar amb uns jutjats que funcionessin rapidíssimament. Per què? Perquè durarien menys els assumptes en el despatx i els clients estarien més contents també, vull dir que tot funcionaria molt millor. I també és més fàcil treballar amb una justícia que sí que mereix credibilitat, en la que nosaltres podem creure, perquè si creiem podem explicar-li perfectament al client, i és més fàcil que ells també creguin si nosaltres ho fem. Però en el moment en què nosaltres dubtem d'aquesta credibilitat de l'administració de justícia, se'ns fa més difícil explicar-li al client que sí que ha de creure, o contradir-li quan diu que no creu.
De fet, des del Col·legi d'Advocats, vostè apuntava el tema de les hipoteques, i recordo que s'havia treballat també donant suport a diferents administracions en l'àmbit de les hipoteques, de les clàusules sòl, oferint aquest servei des del Col·legi d'Advocats. Estan treballant encara en aquest aspecte?
Sí, evidentment. I amb aquest tema de les hipoteques li volia també fer un apunt que és el següent. Nosaltres, al Col·legi d'Advocats, tenim també una batalla important pràcticament perduda, però la mantenim viva, que és contra la provincialització dels jutjats que s'encarreguen de les clàusules suelo en les hipoteques. Es va resoldre pel Consell General del Poder Judicial amb un informe favorable del Ministeri de Justícia i un informe favorable també del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que tots s'aplegarien a un jutjat de la província i se li treia la competència als jutjats de primera instància. Això què significa? Significa un perjudici enorme per als ciutadans, és a dir, centenars i centenars de ciutadans de Sabadell resulta que per reclamar els seus interessos hipotecaris o a una entitat bancària no ho poden fer aquí, a Sabadell, amb la comoditat que li comporta de que si s'ha de fer qualsevol actuació judicial, fer-ho aquí, sinó que resulta que en contra del criteri general i tot, per tothom acceptar i implantat des de sempre de proximitat de la justícia, és a dir, de buscar la proximitat de la justícia al ciutadà, resulta que atentant contra aquest principi van decidir crear aquests jutjats uniprovincials. Nosaltres estem reclamant, aquest era un acord del Consell General del Poder Judicial que s'anà renovant semestralment i ara s'acaba de renovar per un any fins a finals d'aquest any. Nosaltres hem lluitat contra el primer acord i contra cadascuna d'aquestes pròrrogues, però sense èxit, evidentment, perquè s'acaba de prorrogar ara fins a finals del 19, però nosaltres volem que els jutjats de primera instància recuperin la competència per tramitar aquests assumptes hipotecaris, és a dir, perquè els nous que s'hagin de presentar es puguin presentar als jutjats de Sabadell i perquè estiguin en tramitació al 50 de Barcelona tornin als de Sabadell perquè es puguin tramitar des d'aquí. Per què? Perquè el jutjat 50 està absolutament col·lapsat. Això perjudica enormement els ciutadans i beneficia a la banca, així de clar, val? I nosaltres entenem que si en lloc de ser només aquest jutjat el que l'oportés es tornés la competència a tots els jutjats, per exemple, en el cas que estem parlant de Sabadell, distribuir aquesta càrrega entre tots és més fàcil de pair, és a dir, no és el mateix que un jutjat, per exemple, li arribin 1.000 assumptes que a 10 jutjats li arribin 100 a cadascun per poder-ho resoldre. És molt més fàcil que pugui funcionar.
I tant. Per acabar, li volia preguntar per la mediació. Estem en plena setmana de la mediació. De fet, ahir parlàvem d'aquest Dia Mundial de la Mediació a Ràdio Sabadell, explicant una mica com funciona el servei de mediació. En el cas del Col·legi d'Advocats, s'ha preparat d'alguna manera alguna celebració al voltant del tema de la mediació? És una d'aquelles qüestions en les que treballen activament?
Sí, sí, sí. El Col·legi de Sabadell s'està distingint amb el tema de la mediació arreu de Catalunya. Bona prova d'ell és que ara fa molt pocs dies vàrem impartir aquí en el Col·legi d'Advocats de Sabadell tota una jornada d'un dia referida a mediació, amb assistència de grans ponents, tant de l'administració com professionals de l'advocacia o com magistrat. Va ser tot un èxit de jornada de mediació. I, a més, amb motiu del Dia Mundial de la Mediació, estem ja preparant també un dia de jornades de portes obertes, amb la qual qualsevol ciutadà pot acudir al jutjat i allà hi hauran advocats que atendran durant en tot l'horari de Col·legi d'Advocats, atendran gratuïtament tots els temes de mediació, és a dir, evidentment lo estem atenent adequadament.
És important també que els ciutadans coneguin l'opció de la mediació, perquè no sé si queda una mica relegada a vegades o es pensen que és una cosa, ara no em surt la paraula, però com una mica d'anar amb el lliri a la mà, intentar fer una mediació en determinats conflictes.
Sí, el que passa és que no acaba d'arrelar la mediació, és una realitat, és a dir, s'ha intentat i no ha funcionat. I prova d'això és que ara un dels darrers Consells de Ministres del Govern Central s'ha aprovat un projecte de llei d'impulso de la mediació, que estableix tota una sèrie de disposicions que si efectivament aquesta llei s'acabés tramitant i aprovant, sí que sembla que seria el definitiu impuls per a la mediació en tots els àmbits aquests que ara podríem sostreure d'activitat judicial, que també permetrien que funcionessin millor els jutjats, perquè temes que es poguessin resoldre extrajudicialment per mediació descarrigarien de feina i d'assumptes als jutjats.
Clar, tot plegat va lligat, eh?
Tot va lligat.
Manolo Hernández, degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a Ràdio Sabadell. Diria que pràcticament podíem estar molta estona més parlant de les reivindicacions que tenen damunt la taula i no sé si això és bona senyal.
Jo comparteixo que no és bona senyal, desgraciadament, però bé, no és un plaer sempre estar aquí a Ràdio Sabadell i compartir-ho totes aquestes opinions i aquests problemes amb els oients.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Mireia Sanz.